Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, són les 9 i 3 minuts de nit d'aquest dilluns, dia 13 de maig de 2024. Mica en mica ens acostem ja a l'estiu, ens acostem als dies més llargs de l'any, també els dies més calorosos, i a passes agantades cap al final de temporada. Els amics d'Autojugues acaben de marxar, encara estan per aquí fora fent tertúlia, i quan ells marxen, està clar que entrem nosaltres, els de l'Anem a la muntanya. Ja estem ocupant totes les cadires de l'estudi 1 d'Ona Codinenca i estem davant dels micros verds que tant ens agraden. No estic sol, sinó que hi ha tota la família del programa aquí a punt, amb moltes ganes de començar-lo. Ens podeu seguir en directe si esteu per Sant Feliu, al 107.2 de l'FM, i si no esteu escoltant-nos ara mateix, a través de les xarxes socials, a través d'internet, ens podeu escoltar ben properament, ja que s'acaba el programa, ja està penjat a internet, a onacodinenca.cat, i allà ens podeu escoltar quan on i l'estona que vulgueu. Per tant, com sempre dic, no teniu excuses per no escoltar-nos. Avui em costarà perquè m'he mossegat la llengua i em fa molt mal, i parlaré poc. Avui parlarà més la jefa, jefa. Hauràs de parlar tu, jefa, avui, perquè tinc mal, fa mal aquesta llengua i hauràs de parlar molta més estona tu.
Doncs això deu anar per dies, perquè aquest dia, no sé qui era de la colla del dimecres, també, que ho va dir, que s'havia mossegat la llengua.
Sí, no, Déu-n'hi-do, em fa mal, terrible.
Sí, el Josep Miquel,
oi?
Sí. Em fa mal, terrible.
Ara, quan ho explicaves, pensava, hòstia, qui sí, és? Que no sabia si eres tu mateix que ja ho havies dit o...
No, jo.
Doncs sí, a la colla del dimecres hi veu que també es va fotre una mossegada que tenia problemes per menjar i tot.
Acabem de passar un cap de setmana històric. Divendres a la nit, aurores boreals. No sé si es va poder veure, les aurores de divendres.
Nosaltres hi vam anar el dissabte i fracàs total,
Jo vaig estar a punt. És que vaig badar... Divendres, m'hagués agradat
veure. Jo no sabia divendres, El meu bode Tom Foques, que acaba de marxar.
Jo vaig sentir la ràdio l'endemà i dic, ostres, tu,
sí, ho sabeu. Sí, sí, quina pena, perquè es va... Coi, hi havia una foto feta, em sembla, des de la Roca Gran.
Sí, el Tom la va fer, sí.
I collons, que... I més a més, no molestaven els llums de Sant Feliu per res, Però dir, també, es veia perfectament al darrere.
També, segurament, amb càmera... Es veu més.
Potser
la vista no es veia igual.
Sí, possible, és possible.
Jo hi vaig anar divendres a la nit, perquè em vaig trobar això, em vaig trobar el Toni i em va dir, has vist l'aurora? I jo, quina aurora? I diu, no, les aurores boreals. I, ostres, no tenia ni idea que es podien veure.
Sí.
I vaig anar a Catedral de Gallifa i es veia, o sigui, a ull nu, una mica com si hi hagués foc a Castellterçol o Granera.
Sí, com si fos una llum, una llum d'algun focus gros.
Exacte. A més, el cel estava molt clar, No hi havia lluna i estava el cel superclar el divendres a la nit, això.
Mm-hmm.
Però jo aquelles imatges que es veuen allò obert o allò vermell, jo no vaig veure, Jo això no vaig veure.
Crec que això ja és més amb una càmera. Igual que es veu des de Sabadell, es veu de... Però em va anar
atès allò el Joan el dissabte a nit al Coll d'Ases i jo crec que divendres a nit s'hagués vist
allà hagués sigut molt ferm perquè sigut molt guapo, Vèiem des d'allà es veu el Pirineu,
En Josep va quedar emocionat, diu no les han vist, però hi han les estrelles, i no es conformen, que no vol.
Hi havia el carro allà a sobre, les tres estrelles que van juntes.
Des de Coll d'Ases, jo vull veure algun dia una tempesta de nit, que segur que va ser guapíssima, la tempesta de nit al Pirineu.
Des d'allà es veien llams, que el Joan va dir que venia...
Eren a França,
estaven molt al nord, però es veien llampets, al fons...
Quan tu m'ho vas dir, jo vaig mirar al radar i dic, ostres, estan veient la tempesta que està darrere els Pirineus, estava molt lluny la tempesta. Imagineu-vos la vista que hi ha des del Coll d'Ases, és enorme.
El divendres que va venir l'Albert Morral al centre a passar l'audiovisual, quan va acabar, dic, anem a prendre alguna cosa. Diu, no, diu que me'n vaig o que m'esperen. Segurament que anava a veure...
Clar, us ho podria haver dit.
Sí, fet ho va comentar, però no hi vam...
De fet ho va comentar, Va comentar, però ell com que devia saber-ho segur...
Sí. Va. Molt bé, i també això... Diu que feia 150 anys que no es veien tan bé, no sé... Hi ha gent que diu que l'any 36 es veure alguna, però...
Aquí Sant Feliu.
És una cosa històrica, això. No crec que passi mai més a...
Ho hem de veure nosaltres. Tu ets més jove, però nosaltres som molt grans, i ha de tornar-hi.
És complicat. I també les eleccions, cap de setmana històric per les eleccions, que marquen la fi de l'època... independentista, jo crec, i obre una nova etapa que aviam què passarà.
S'han fotut una castanya com una catedral,
aquests
punyeteros partits autonomistes, perquè i se n'ha salvat un perquè hi havia el Puigdemont per allà al mig, si no també hagués rebut fort,
Sí, però la castanya és grossa, és molt grossa.
I jo fins i tot esperava que alguns en tinguessin més, Però vaja, n'ha dimitit un ja comença a estar bé això, que dimiteixin.
Bueno, el que ha de fer és per això és no cobrar la pensió aquesta que tenen els presidents, perquè li queden molts anys de cobrar, si no...
Sí. Bueno, de tota manera, em sembla que aquesta pensió la cobren a partir que es jubilen, per això.
Ah, sí?
Ara em sembla que cobren durant dos anys, sí. Durant dos anys cobren una sí, paga, jo, sí. Però després, fins que jubilen, no. Però després hi ha allò del despatx del president i aquestes coses que no sé massa com va. No?
I les portes giratòries...
Però vaja, aquí el que ha de dimitir d'una punyetera vegada és el causant del principal dels mals, que és el Junqueras, home. Aquest tio ha de plegar, vull dir, mossèn Junqueras és nefast, aquest tio és nefast, home. Jo penso que té el més del 50% de la culpa del que ens ha passat.
Bé, bueno, Esquerra Republicana s'ho han de replantejar tot, em sembla.
És que...
Van ser ells que van proposar les eleccions, eh?
I això que van dir... I ara ho tornava a dir, eh? Aquest, el Junqueras dels collons, tornava a dir ens presentem per fer la independència. Quins pebrots que té el tio, eh? És que és massa, eh? És un cínic de collons, aquest tio, eh?
Ja veiem que Joan Font ligada a Junqueras, eh? Està...
Sí, però, doncs mira, però és veritat, eh? Jo he estat votant tota la meva vida Esquerra Republicana, tu. I bueno, ja des del segon tripartit que ja ho vaig abandonar, però tota la vida votant, i el Junqueras al començament m'agradava, però hòstia. I...
Bueno, ja veurem què passa, qui forma govern, qui no, seran dies sí, interessants, dies interessants per endavant.
A lo millor es tornen a fer eleccions a l'octubre, sí, no?
És possible. Sembla ser que els independentistes, fins que no toquem fons, no tornarem a aixecar el cap.
Bueno, aquesta pot ser el revulsiu, potser, no? Que digui, aviam, si ara ens han fotut ja fins a baix de tot, i ara ens tornem a recuperar una mica. Sí. Perquè...
Fins que no comencem a veure-ho més malament,
exacte,
és quan començarem a aixecar el vol, jo em sembla. Exacte. Perquè anem així, sempre.
Molt bé, dit això, saludem a Pau Ibars des de dintre la peixera.
Sí, ara s'està fotent...
Ara que menjo, oi?
S'està fotent una galeta.
Ara que menjo, oi?
I ara no pots parlar.
He intentat agafar una galeta i ara em saludes, oi?
Està també de ressaca de les eleccions, que ahir es va fer un programa especial a una cuinenca.
Pau, després d'estar mitja hora aquí xerrant, ara recorda que estàs aquí llibre tancat.
Molt bé, doncs tothom saludat. Joan, aquests pares avui d'aquesta editorial.
Bueno, avui llegiré un article una mica curiós que el vaig treure de VilaWeb aquest dia llegint coses, que parla de les frases que tenen com a un origen, frases fetes que tenen origen religiós i que parlen de Déu i d'aquestes coses.
Ara s'ha estornat.
Sí.
S'ha estornat.
I ja veureu catòlic. que n'hi ha ja, una cosa.
Tan fotuts els independentistes que...
Cada diumenge anirà a missa.
Ara sí que veig que hem tocat fons, els independentistes, sí. I veig que estem ja... Estem tocats. Si us plau, Pau, a sintonia amb aquestes frases de catòliques de Joan Font.
Doncs sí, és un article de Jordi Badia i Pujol, del diari digital VilaWeb, del dia 10 del 5 d'aquest any. I diu, bueno, l'enunciat diu, ja pots dir missa, que no hi ha ni Déu. Expressions d'origen religiós. La llengua catalana és plena de mots i locucions que tenen origen en la religió, tot i que alguns no ho semblen. I l'article diu així, vaig entrar a aquella taverna rònega, tot era fosc i feia un fred de cal Déu. Em va costar Déu i ajut trobar-la. Al final la vaig veure en un racó plorant com una magdalena. Déu us guard, què et passa? On és el teu home? He fet creu i ratlla. Li he dit que ja estava tipa d'aquell calvari. S'ha acabat dir amén de tot. Jo vull una relació com Déu mana i aquest home no hi ha Déu que l'aguanti. Jesús, en Lluc, però hi és, si és un tros de pa beneït. Ai, que Déu et faci bo. Això penses? A fe de Déu que sí. Doncs bé narrat. És la pell de Barrabàs, més dolent que Satanàs. Té el diable al cos. Però per l'amor de Déu, què dius? Que el diable se m'emporti si ho entenc. Explica'm què ha passat. Me cago en Judes, tant de bo t'ho explicaré.
La tuia es va repenjar en aquell bastó més vell que el Matusalem i en un discurs incoherent, anant d'Herodes a Pilat, em va explicar que deia que feia temps que se les tenien perquè ella era del Girona i ell del Barça. Però tuies, cadascú és com Déu l'ha fet. No podeu permetre que això se'n vagi al diable per una discussió de futbol. De seguida vaig veure que perdia els estreps. Es va tornar vermella i va començar a abocar ira per la boca. Ei, que això no ha començat pas ara, hòstia santa. Que tota la temporada que estem així, i no hi ha manera de parlar-ne amb calma. Si tot plegat és futbol i prou. El Déu que el va parir. No m'encenguis més, collons de Déu, si no vols que et foti una hòstia. Vaig mirar d'aplacar-la i gràcies a Déu que em vaig sortir, però em vaig adonar que no havia fet res de ben fet, que ja podia dir missa, que ella no cediria. En fi, vaig pensar, Déu hi faci més que nosaltres. I ho vaig deixar estar. I on ha anat? No ho sé. Que quan m'ha vist tan encesa, ha fet una cara de tres déus i ha fugit com una esperitat. Déu-n'hi-do. No saps on puc trobar, doncs? Vés a saber. Veient com corria, ja deu ser allà on Jesucrist va perdre l'espardenya. Valga'm Déu. I l'altra gent de la taverna on és? Aquí no hi ha ni Déu. Quan han vist quin sacramental armàvem, se n'ha anat tot Déu. Amb aquest diàleg és fàcil de veure l'arrelament que tenen els mots i les expressions d'origen religiós en la nostra llengua. Entre les expressions amb el mot Déu o derivats, per exemple, n'hi ha que s'han mantingut i n'hi ha que són a la corda fluixa. Donem gràcies a Déu per haver eixit sants i estalvis d'un perill. Ens acomiadem com un adéu-siau. Fins la setmana entrant, si Déu vol. Quan fem una cosa sense encomanar-nos a Déu ni al diable, pot passar que surti malament i acabem exclamant, «Batú a Déu, o Mare de Déu Santíssima!» Si se'ns acosta una de grossa, cridem, «Que Déu ens empari!» Si no sabem com evitar-la, que sigui el que Déu vulgui. I si ja n'hi hem fet tant com hem pogut, alabat siga Déu. De vegades n'hi ha barris tan plens de gent que diem que hi viu Déu i sa mare. Però tot sovint són bruts i poc atesos, deixats de la mà de Déu. I encara en trobem més d'expressions d'aquesta mena. Si no tenim diners per un negoci, diem que no sabem d'on ve treure les misses. I si acabem fracassant, haurem fet un pa com unes hòsties. Quan ens passi això, segurament tindrem un disgust, però potser l'amagarem perquè la processó ens anirà per dins. Esperar un fill abans d'hora és fer Pasqua abans de Rams, tant si la criatura és petitona com si és alta com un Sant Pau. Tothom sap que pagant Sant Pere canta, i si fem tard arribarem a misses dites, que qui defensa una causa poc clara és l'advocat del diable, i que allò que diuen els experts, advocats i no advocats, va a missa. De segur que teniu present aquest gest del capellà que després de repartir l'eucaristia neteja bé la safata o el plat on diposita les hòsties. És la patena, de si ve la comparació net com una patena. I acabem. Sembla que al segle XII es va instaurar una processó en què es resaven moltes avemaries. L'acte començava a punta de dia i per això se'n va dir el Rosari de l'Aurora. Molt més endavant, el 1968, a Espanya hi hagué una revolució que va fer créixer el moviment obrer. L'Església, que volia mantenir la capacitat d'influència, va continuar organitzant-los fos com fos, aquelles processons que sovint acabaven amb batusses, és a dir, com el Rosari de l'Aurora. Ja ho veieu, doncs, quin bé de Déu d'expressions d'origen religiós que tenim. Doncs això ara és el que dic jo. Doncs jo hi afegeixo una d'aquestes que s'ha descuidat, potser per prudència, i que a mi em surt tot, perquè sóc un descargut, que se m'escapa molt sovint, i és de veu imaginar que és un macago en Déu. Fins aquí l'editorial d'avui. I us llegiré un parell de dites que m'han passat, i diu així, de la virtut del romaní, mil coses se'n poden dir. i un altre que diu Uranetes al camp, Uranetes al camp, nius al voltant.
Fins aquí l'editorial del Joan Font, aquesta editorial sobre expressions catòliques. N'hi ha per alçar d'un campanar, n'hi ha moltíssimes.
Sí, sí,
eh?
Sí, perquè els macacos déus corren, però...
Sí, 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 sí. Venido. El
campanar també no és ben bé així, però també hi ha...
Sí, sí, també, sí, també, també és per allà. Sí, sí. Molt bé, moltes gràcies, la setmana vinent. Dilluns de Pasqua, per cert, dilluns de Pasqua, setmana... Ai, sí, no, segona Pasqua, perdó, segona Pasqua. Segona Pasqua, perdó, segona Pasqua. No.
Això és la mossegada de la llengua.
Estàs molt esperat, eh?
Ja tornem a la Pasqua, sí, és la mossegada de la llengua.
Ja sigut des d'anar endavant i amb enrere.
Sí. La segona Pasqua, perdó, la segona Pasqua.
Quin maque és, en Esteve?
Que ningú es pensi que estem a Nadal ara, eh? Estem a punt d'arribar a la segona Pasqua, una nova editorial amb el Joan Font. I ara passem a la colla dimecres. Josep, on ens portes avui? On anem?
A la Vernet.
Bona nit.
Avui pujarem al castell de Torelló i farem el cim del Serrat Alt, un cim del llistat dels 100 cims.
Perfecte, doncs ens anem cap a Torelló amb la colla dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Avui farem una ruta pel castell de Torelló i pujarem al Serrat Alt. Situats a l'extrem nord de Sant Vicenç de Torelló, a 575 metres d'alçada, sortim per la pista que és la continuació de l'avinguda del castell. Anem en direcció al Mas del Camp i al Puig del Castell de Torelló, amb la seva torre ben visible. Voregem el mas per la dreta i arribem a una pista cimentada. Just quan aquesta pista tomba a la dreta, la deixem per continuar a l'esquerra per un camí ample que desemboca tot seguit en uns camps de conreu, d'on surt una direcció a nord-est per un corriol carener ben marcat, lloc on guanyem alçada fins a arribar al Coll de la Gallina, a 691 metres. Hi ha un pal indicador. Seguim a la dreta per l'esmentat sender que s'apropa a la cinglera. Arribem al pas més baix on hi ha una escala metàl·lica per accedir al cim planer on es trobaven les restes del castell de Torelló, a 784 metres. D'aquest castell, documentat al segle IX, que dona nom als tres pobles de Sant Feliu, Sant Pere i Sant Vicenç. En resta una petita part del mur perifèric, una cisterna excavada a la roca i una torre circular de defensa. També hi podem observar uns forats de la roca que serien per sostenir estructures de fusta. Al costat nord, disposa d'una obertura que dona accés a l'interior. Al cim del castell hi tenim bones vistes de la plana de Vic, de la serra de Bellmunt i cap al nord del Pirineu, parcialment nevat. Avui hi veiem, en primer terme, el Serrat Alt, el nostre proper objectiu que s'adreça sobre Vallmajor, que anirem vorejant. Sortim del castell per la mateixa escala d'accés i anem seguint la base del cingle per baixar a un primer collet, que hi ha un pal indicador també, per tornar a guanyar alçada per l'àmplia carena. Arribem al peu del turó dels Tres Batlles, on girem a mà esquerra i en direcció oest. Voregem a continuació el Serrat Alt fins al seu extrem. Girem a la dreta per encarar per traces de corriol, la curta pujada al cim del Serrat Alt, 831 metres, coronat per un pal amb una estelada, la imatge de la Mare de Déu de Montserrat i un tub amb llibreta per deixar constància d'haver fet el cim. Avançat més al nord, la vista s'amplia des del Pedraforca al Puigmal i molts d'altres. Anem de baixada per camí Caraner, entre grans fites de pedra. Arribem a la masia del Sot Gran, situada en un coll. Al costat ja s'hi ha habilitat un bon espai com a mirador de la vall. Seguim cap al fons de la vall amb marques del sender PRC45,1. Ja a les envistes de Sant Vicenç. I continuant recte, arribem de nou a l'Avinguda del Castell, on hi tenim l'aparcament. Ha estat un recorregut de 8 quilòmetres 300 metres, un temps de caminada 3 hores 10, un temps total de 5 hores 36, amb un ascens acumulat de 422 metres. Varen participar d'aquesta sortida 6 membres de la colla: en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, na Pilar Guerrero, en Pere Castellví, na Teresa Plaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies, Josep, per aquesta excursió al voltant de Torelló. I jo, magnífic, aquest dissabte hi vaig. Vaig a Torelló aquest dissabte, vull dir.
Sí, estaré un altre allà cim del llistat de la FEC.
Perfecte, estaré per allà a la vora doncs, aquest dissabte. I ara el que està a la vora són els contes, les històries d'Albert Estengre.
Passarem un conte de l'Albert Estengre tret del diari digital VilaWeb, i que porta per títol El vell que anava a estudi. Com vulguis, Pau.
Hi havia una vegada una parella que la passaven magres. Eren matrimoni. No tenien fills, no n'havien tingut, i ja eren vells, vells. Més que vells, jo diria que ja eren rebells. I la passaven magra perquè no tenien quartos, no tenien diners. Jo no sé com els hi havia anat la vida, però la qüestió és que de diners ara no en tenien. I feien allò de que menjaven fulles, menjaven tot el que trobaven. I la panxa sempre els hi cridava, els hi reclamava més tiberi. Vet aquí que un dia aquell home, el marit, li va dir a la dona, diu, mira, que no pot ser, que això s'ha d'arreglar d'alguna manera, hem de fer alguna cosa. Ai, què vols que fem, pobres de nosaltres, deia ella, si som tan grans que no podem fer res. Que no podem fer res, i tant que podem fer. Jo me'n recordo que el meu pare deia que el que podíem fer per tirar endavant a la vida era anar a estudi, de manera que jo aniré a estudi. I on t'has d'anar a estudi, tu, ara que tens 80 anys? No veus que ets massa vell? No, home, no, que el meu pare sempre ho deia. I els pares sempre han procurat pels fills. No hi van mai en contra. I, esclar, el meu pare en contra meva no m'ho diria mai, això. I m'ho deia de manera que me'n vaig a estudi. I aquell home, sense escoltar-se la seva dona, se'n va anar a estudi. Aquell dia al dematí va sortir i xino, xano, trico, trico, se'n va anar cap a la pujada aquella que conduïa cap a l'escola i abans d'arribar-hi, perquè va fer tard, perquè anava més lent que tots els altres. Si ja en tenia 80 i un pico o dos. La qüestió és que a mig camí es va haver d'aturar en una cantonada. Ai, a descansar. Que costa això d'anar a estudi. Ai, que és amunt tot plegat. Sí, feia pujada. Oh, coi. Allà a terra, hi va veure una bossa al costat d'un arbre. I ara, aquesta bossa, què serà això? Aquell home va obrir la bossa, la va agafar, la va obrir i va veure que a dintre hi havia ple de pistrincs, ple de quartos, ple de diners. Coi, va quedar molt sorprès. I ara, no pot ser, de qui deu ser això? Escolti, un que passava per allà, que ha perdut alguna bossa, diu, no pas jo, no. I vostè, no. I a tres o quatre més que passaven per allà, els hi anava preguntant i dient, i ningú havia perdut cap bossa. Bé, aquí no la puc pas deixar, se la van dur. No va anar cap a casa, no, ell se'n va anar cap a estudi. I allà a estudi va entendre tot allò que va entendre, i ens plegar, ens sortir, en tirar avall, encara duia la bossa i anava preguntant a la gent de qui era, si en sabien alguna cosa, i vet aquí que diuen i expliquen que va veure passar un senyor que anava una miqueta neguitós, i li va preguntar, ei, bon home, que busqueu alguna cosa? Diu, sí, busco una bossa. Una bossa en la qual hi tenia molts diners, que l'he perduda. Diu, doncs jo en tinc una. Aquell home se'l va mirar. El va veure tan mal girbat, tan mal vestit, que no se'l va creure pas. I va dir, què heu de tenir vos, què heu de tenir vos? No em feu perdre el temps, que he de trobar aquella bossa amb els quartos. Oh, que ho tinc jo, deixeu-me estar. Aneu a Botavant, i aquell home se'n va anar, va girar, i se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar. I aquell iaio, aquell vell, aquell home tan gran, sortint de l'escola i amb la bossa, que ja sabia de qui era i va veure que no la volia, va arribar a casa seva i li va dir a la seva dona, diu, mira, vinc d'estudi. I què n'has tret anant d'estudi? Li va dir la dona, diu, mira, què n'he tret, què n'he tret? Anant i tornant d'estudi, tal com deia el meu pare, que els pares no diuen res mal pels fills, mira el que n'he tret. I li va ensenyar la bossa amb tots els diners. I aquella dona va quedar molt sorpresa i contenta. I aquell home va quedar més que content. I creieu-me que estudi no hi va anar pas mai més. Amb només un dia en va tenir prou per la resta de la seva vida.
L'entrevista de la setmana.
Les 9 i 30 minuts de la nit, aquí estem en directe a una cuinenca, després d'aquest conte Verstenga, gràcies Joan per el conte, i ja tenim la persona que avui entrevistarem a l'altra banda del fil telefònic, i ja saludem també a Pep Sanz, aquí a l'estudi 1 d'Ona Cuinenca, que serà el conductor de l'entrevista. Bona nit, Pep.
Bona nit. Doncs bé, bona nit a tothom. Avui entrevistem Albert Torrent. Albert Torrent és corredor de curses de muntanya, també és jutge i àrbitre de curses de muntanya de la FEC, també, a més, és membre fundador de la Copa Catalana de Curses d'Ultraresistència, i, a més, també és fundador del portal web Ultras Catalunya, ara ens explicarà què és això, i moltes coses més que no hem posat, perquè, si no començaria mai l'entrevista. Bona nit, Albert!
Bona nit, companys!
Com estàs?
Bona nit! Molt bé!
Bueno, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
I bé, començarem parlant de curses, perquè tu ets un corredor, oi? N'has fet moltíssimes. I,
sí.
Però una mica, quan va començar aquesta afició a les curses de muntanya?
Doncs l'afició per les curses de muntanya va començar des de ben petitet, que bueno, en aquella època n'hi havia de molt poques, estic parlant de finals dels 90, I arrel també de lo que eren les caminades de resistència, no? La mítica Matagalls Montserrat, etc. I aquí, doncs, cada cop m'hi vaig enganxar més. I ja amb 15, 16, 17 anys, doncs, ja em vaig posar en sèrio i ja se'm va obrir un món, doncs, que ha arribat fins ara.
Perquè parlàvem que has fet moltes curses, clar, estem parlant ja no de curses de mitges maratons i de maratons, sinó hi ha curses de 50 quilòmetres, 80 quilòmetres, que això ja és algo seriós.
Sí, sí.
De fet, de 80 quilòmetres n'has fet, o n'has acabat més de 50, em sembla.
Sí, unes quantes, sí.
Carai, això es diu ràpid, eh?
Quasi res.
Bueno, al final, com tot, té un procés, no? I al final, doncs, comences a fer-ne de curtes, després de mitges, de llargues, i després en trobes, doncs, que hi ha més llargues, i és, doncs, amb les que més a gust m'hi trobo, perquè al final, al passar la muntanya, doncs, moltes hores és el que més ens agrada.
Clar.
I si és amb un dorsal, doncs és d'una forma diferent, perquè no t'hi pots encantar gaire estona, però li dona un plus. I la veritat és que em va enganxar en el seu moment, doncs, aquestes curses de llarga distància. I ara, doncs, tornem un altre cop a les mitges i a les més curtes, doncs, perquè ja les més llargues, doncs, ja no estem tan en forma com abans.
Sí.
Però l'important és seguir gaudint de les curses de muntanya.
Oh, i tant. Perquè, a més de les de 80, també n'has fet de 100 quilòmetres o més.
Sí.
No n'has fet tantes. Però, Que això és degut perquè et sents més còmode fent curses o t'has sentit més còmode fent curses de 80 i 100 potser ja és algú més arriscat o com
bueno,
va?
Al final aquestes curses tan llargues, el 80-90% de la cursa doncs la passes caminant, amb un ritme lleugeret, però la fas caminant. Llavors és un altre estil de córrer, no? No tan express doncs, com pot ser una mitja marató, una de 10 quilòmetres o una marató, o sigui, amb molt d'estirar, però al final és el que t'he comentat abans. Al final, contra més llargues, doncs m'he sentit més a gust perquè són més hores que passo a la muntanya i a més, si ho pots compartir també amb altra gent, doncs al final és el que t'enganxa, no?
Uh-huh. Quines són? Perquè imagino que d'aquestes tantes curses que has fet, n'has hagut de repetir algunes.
Sí.
Quines són les que... O quina és la cursa que t'ha agradat més fer, la que has gaudit més?
Mira, nosaltres a finals dels 90 hi havia una caminada de resistència que anava des del santuari de Núria fins al santuari de Caral a Berga. Uh-huh. Aquesta caminada de resistència doncs, era en aquell moment, a finals dels 90, primers dels 2000, doncs, era potser la més dura que hi havia aquí a Espanya.
Déu-n'hi-do.
I sí. És una cosa, doncs, mira, cada any era com una preparació doncs, per fer aquesta cursa i era com un repte, no? Doncs cada any doncs, intentar arribar de la millor forma possible. Uh-huh. I em sembla que al final la vaig acabar fent unes 15 o 16 vegades.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, potser sí que és la que més he repetit, sí.
I, clar, ara comentaves, aquestes curses, també bona part de la cursa es fa caminant, però igualment és una matxacada pel cos.
Sí,
hi ha un límit de curses que s'hauria de fer o depèn de la persona? Pot fer més
bueno,
curses o menys
curses? Jo tothom curses. Que comença, jo penso que tothom hauria de fer els passos recomanats, no? Doncs primer començar amb una cursa més curta i anar augmentant els quilòmetres en base dels anys, no? No és allò que de fer una mitja marató doncs t'hi posis a fer una de 80, sinó que tot té un procés. I al final, si no vols cremar etapes, doncs això, al final amb els anys i l'experiència doncs, i el teu cos doncs, ja veuràs si estàs capacitat per fer coses més llargues i més dures.
Sí,
però que tothom sí. Passi pel procés que ha de passar per adaptar-se, sí.
Que al final, on venen els mals, és perquè potser és gent que ha volgut córrer massa, no?, en aquest sentit. Mai més ben dit.
O potser perquè ens hem aixecat gaire, que ara el meu genoll ja m'ho demana.
Sí, això també pot ser. a més d'aquestes curses, hem comentat que ets àrbitre i jutge de curses de la muntanya de la FEC. Quina és la funció del jutge o l'àrbitre d'aquestes curses?
Bueno, principalment doncs, que tot funcioni correctament. Des de doncs, tenir una sinergia molt important amb l'organització a l'hora de doncs, veure el recorregut, que passi per als llocs que ha de passar, que no passi per cap lloc perillós, que estigui ben marcada, i una mica els protocols de seguretat que té cada cursa, doncs si ha de passar per algun lloc doncs, que en cas de pluja doncs, pot haver-hi doncs, una crescuda d'un riu, doncs, que hi hagin plans B i C d'evacuació, i una mica, doncs, i després el dia de la cursa, doncs això, que tot rulli perfectament i que, doncs, que ningú faci trampes, i que hi hagi un bon, amb el tema de les deixalles sobretot, que hi hagi una bona recollida de deixalles, que no deixem que ningú deixi cap residu a la muntanya, que ens la trobem tal i com l'han trobada, sí. I una mica és aquesta la funció de l'àrbitre.
Però al final és una mena de supervisió total des de que comença, o des d'abans que comenci, fins que s'ha recollit tot, no?
Sí, totalment. O sigui, la funció de l'àrbitre no només és el dia de la cursa, sinó que comença moltes setmanes i mesos abans amb un contacte amb l'organització i que hi hagi, doncs, això, doncs, que hi hagi un bon lligam entre l'organització i l'àrbitre o els àrbitres que vagin en aquella cursa.
Molt bé.
I que nosaltres, al final, sí que som supervisors, doncs, però també som, ajudem a l'organització a tot allò que no arriba, no?
Molt bé. També hem comentat que ets fundador del portal aquest web Ultras Catalunya. Parlem-ne una mica també d'això. Explica'ns una mica què és aquesta web i quin és el teu paper dins d'aquesta web d'Ultras.
Doncs, bueno, ara farà ja quasi 10 anys, doncs, arrel de, precisament, de participar a la Copa Catalana d'Ultras de la FEC i de la meva experiència dintre del sector, doncs, vaig veure que hi havia una mancança, doncs, de que hi hagués un mitjà de comunicació, doncs, que en parlés, no? I arrel d'això, doncs, va sorgir Ultras Catalunya, que d'aquí ve el nom. El que passa que, clar, a base dels anys vam veure que tota cursa de muntanya i més més ens anys cap aquí, sí. Doncs que amb aquest creixement de curses per muntanya al nostre país, que podem presumir que tenim més de 500 curses arreu de Catalunya durant tot l'any.
Sí, hi ha moltíssimes, doncs, sí, sí, sí.
Sí, sí, doncs poder parlar-ne de totes, no? I a partir d'aquí, doncs, ja no només parlem de les curses de llarga distància, sinó que també en parlem de totes en general. Tenim un calendari ben farcit de curses, fem un seguiment de totes les curses que es fan al cap de setmana i després, sobretot, també, doncs, tots aquests corredors i corredores que volten pel món i volten per la península i que també, doncs, tenen el seu reconeixement, sobretot aquests joves o aquests corredors, doncs, que són puntals a casa nostra i està bé que en parléssim també.
Clar, perquè ara comentaves, hi ha moltes, moltes curses justament a Catalunya, però també hi ha molt, molt nivell, no? Tenim
sí, sí.
Molt nivell d'esportistes.
Podem presumir que potser tenim els millors, començant des del que tothom coneix, que és el Kilian Jornet, i després tots els que han vingut al darrere, no? Ara mateix, doncs, també hi ha una base que d'una fornada de corredors que fa Patxoca.
I tant.
De tots aquests fills, d'aquests corredors que van començar, doncs, a finals dels 90, doncs, que ara tenen fills i volen també, doncs, que els seus fills, doncs, puguin gaudir d'aquestes curses per muntanya. S'han creat escoletes de track running, amb la qual, doncs, els ensenya uns valors també i una base, doncs, perquè tothom creixi d'una manera mesurada, doncs, perquè puguin gaudir en un futur d'aquestes curses.
Tu comentaves que havies començat, no, a córrer a finals dels 90. Segurament deuries córrer amb els pares d'alguns d'aquests fills que ara mateix estan a dalt de tot.
Bueno, no hi havia tanta gent, en aquella època. No, tot això va anar creixent en aquests últims 20 anys. Sí que hi ha hagut una crescuda, però en aquella època no hi havia tanta gent. De fet, potser amb les curses més participació podíem parlar-ne de 300, 400, i tampoc hi havia gaires curses aquí a Catalunya.
Sí, ara...
I ara, doncs, pensa que hi ha curses que hi ha 3 i 4.000 persones.
I tant.
El creixement ha sigut espectacular.
De fet, les que potser hi ha 3 o 400 persones són curses més aviat petites, no?
Sí. Bueno,
potser ja consolidades, però petites, en definitiva.
Sí, sí, són... la mitjana sí que és aquests 300, 400, 500. Normalment són de curses molt locals, molt de poble, que volen ensenyar el seu territori amb aquesta finalitat, no?, d'ensenyar el seu territori.
I
sí que, doncs, són coses molt locals i sí que aglutinen, doncs, aquests 300, 400, 500, però també en tenim de 1.000 i 1.200 i 2.000 persones, no?
Sí, justament aquí a Sant Feliu de Codines durant uns anys havia fet la mitja de muntanya,
sí.
Que va durar un temps, però, clar, al final jo crec que també va coincidir amb aquell moment del boom de les curses de muntanya, que hi va haver moltes més de cop segurament de les que hi ha ara. Uh-huh. I després sí que hi va haver un moment de desinflació, no? Que n'hi va haver algunes que no van aconseguir consolidar-se, que no només deu haver passat aquí, sinó que en altres pobles també, perquè no és fàcil mantenir una cursa així.
Sí.
Amb el temps que portes aquí, ho deus haver notat, no?, també, que hi ha hagut moments que hi ha hagut moltes més curses i moments que n'hi ha hagut menys.
Bueno, sobretot hi ha hagut un... Diguéssim que després de la pandèmia, amb la pandèmia sí que va ser una clatellada molt forta, sobretot amb les curses de poble, doncs, que es sostenen, doncs, una mica amb des dels ajuntaments o consells comarcals, uh-huh. I aquí sí que va haver-hi una gran baixada i ha faltat, doncs, aquests 2 o 3 anys per tornar a reflotar, no?
Sí.
Però, com dic jo, sí que la vida d'una cursa per muntanya, doncs molt local, doncs pot tenir una vida de 4 o 5 anys, però segueixen sorgint d'unes altres, i això vol dir que, doncs, aquest esport, doncs, està viu, no?
I tant que sí. A més, és el que comentes, hi ha pobles que, bueno, ara també et preguntaré sobre això que dius de la vida de 4 o 5 anys, però és això que dius, n'hi ha de nous pobles que també s'hi volen sumar, uh-huh. Encara que potser sàpiguen que aquella cursa potser no duri tota la vida, però com és que comentes que duren o acostumen a durar 4 o 5 anys aquestes competicions?
Bueno, pensa que, clar, són organitzacions molt petites, organitzacions, doncs, que al final, doncs, la fan o sorgeix d'una iniciativa d'un grup d'aquell poble.
Clar.
I sí que és veritat, relleu, que no? Comporta molta feina al darrere. La gent que practiquem aquest esport, arribem allà el cap de setmana, fem la cursa i marxem, no?
Sí, sí.
Però al darrere hi ha una feina,
i tant,
doncs, de molts mesos, de contactar, de demanar permisos als propietaris, de buscar, doncs, la manera, doncs, que surti el menys deficitària possible. Uh-huh. I, clar, tot això comporta molta feina. I, clar, si és una feina de forma altruista, no?, que no ho fas d'alguna manera pel territori, no?, per ensenyar el que tens al teu voltant, però no hi ha un gran sponsor, una gran marca al darrere, doncs, clar, dona el que dona.
I tant. Sí, sí, és que ben bé és exactament el que va passar aquí a Sant Feliu, justament.
Sí.
Els que s'hi havien,
bueno,
sumat...
Bueno, ara teniu una de molt...
Ara sí, n'hi ha una de molt grossa, justament. L'Oncodines, i tant.
I tant.
Però aquesta feina que dius també hi és, perquè al final...
Sí, sí.
I potser inclús encara més complicada, perquè hi ha molts més pobles involucrats, que per sort també hi ha els ajuntaments dels altres pobles, que hi donen un cop de mà, i molts voluntaris, això sí.
Molts voluntaris.
Això sí, i tant.
Bueno, si els tinguessin que pagar, crec que ningú ho podria fer, eh?
No, això és veritat.
Sort de la figura del voluntari, que és molt important, molt important.
Sí,
tenir
una
bona base de voluntaris dintre d'una organització, i que la gent, doncs, també, que col·labora amb una cursa, doncs, que quedi contenta, no? A l'hora de també, doncs, mira, vinc a col·laborar perquè m'agrada, però també que, doncs, que se sentin importants i se sentin dintre d'un grup en el qual, doncs, amb la finalitat aquesta, no?, de que tothom en gaudeixi.
I tant.
I que l'any que ve, doncs, a l'igual hi pots gaudir tu, que a l'igual estàs de voluntari i l'any que ve t'hi fiques a participar-hi.
I tant, sí, sí, al final això a vegades s'enganxa, no?, una mica. També volia comentar-te que us heu centrat només, oi?, en les curses i en les ultres de muntanya, no heu sumat cap altra disciplina.
Bueno, creiem que només amb el que són les curses per muntanya, la veritat és que ja dona per molt.
Sí, perquè n'hi ha moltes, eh? Hem comentat que n'hi havia 500, oi, quasi?
N'hi ha més de 500 a l'any, i crec que dona perquè cada setmana, doncs, amb tot el seguiment que fem de totes, doncs, que ja comporta força feina, doncs, donar-li publicitat a tothom, no?
I tant, i tant. Ara, si hi hagués gent que volgués buscar informació, des de quines plataformes o des de quins llocs web us podria trobar, a part de la Ultras Catalunya?
Mira, teniu la pàgina web, que és www.ultrascatalunya.com, I després doncs, ens podeu seguir doncs, via Twitter, @UltresCatalunya. A Facebook també tenim la pàgina Facebook Ultres Catalunya i després també a Instagram doncs, també estem @UltresCatalunya.
Molt bé. A més, col·laboreu amb altres mitjans, oi, de comunicació en algun...
Sí, nosaltres formem part de, també d'un equip de ràdio, Aragón Ràdio, que es diu Territori de Trael, i és un mitjà de comunicació d'àmbit nacional, i també tot el que és l'actualitat de Catalunya, doncs diguéssim que som una mica els corresponsals, i després també col·laborem amb el nostre company Xavi Alujas amb el podcast del Fem Muntanya, en la qual doncs, nosaltres també hi fiquem una mica el granet de sorra perquè també doncs, tothom estigui enterat de l'actualitat de les curses per muntanya.
Molt bé. Una feinada, tot això. Quanta gent hi esteu treballant aquí?
Doncs estic jo sol.
Doncs mira... Molts Alberts Torrents
tenim
aquí.
Si hi ha algú que vulgui col·laborar, aquí ho deixo també. No, la veritat és que dona molta feina. M'hi dedico professionalment a mitja jornada. Uh-huh. Jo tinc a part la meva feina de dilluns a divendres. I, bueno, l'objectiu de poder-me dedicar professionalment a això exclusivament. Però ara dona el que dona i tampoc no dona per més col·laboradors, però vaja, que esperem que en un futur doncs, Ultres Catalunya creixi el suficient doncs, perquè hi podem ser un bon equip, un gran equip, i poguéssim encara arribar a més gent i a més curses.
Perdó, digues, Teresa.
No, Albert, poder,
sí, digue'm.
Poder que, busquis voluntaris.
També.
Clar.
Qui vulgui fer de voluntari a Ultres Catalunya i em vulgui ajudar a portar l'actualitat al dia, doncs encantadíssim.
A lo millor demà tens moltes trucades.
A veure. Albert, quin seria l'objectiu? On t'agradaria arribar?
El meu objectiu seria, després de ja doncs, uns quants anys dedicant-hi moltes hores a portar... doncs aquest portal web, doncs m'agradaria portar a dedicar-me exclusivament a això, no? Com t'he comentat. El problema és que ara mateix doncs dona el que dona i clar, també aquest esport encara ha de créixer un pèl més amb marques, amb recolzaments, no? Per part d'institucions, doncs perquè els que realment... ens volem dedicar a això, doncs, a poder viure d'això, no?
Uh-huh. Bueno, ara, mica en mica, sembla que sí que li van donant més ressò, no?, als mitjans. Ara fa uns anys que es retransmet l'Olla de Núria, no?, i l'Ultra sí. Pirineus. Això fa uns anys ni se'n parlava, pràcticament, i ara, com a mínim,
no,
es pot
no.
veure en directe.
I ens alegrem molt doncs, que hi hagi doncs, això, doncs, que hi hagi un canal públic com només TV3 doncs, que hagi apostat per les curses per muntanya. Això de fa 3-4 anys ha donat també un salt qualitatiu doncs, a les curses per muntanya, tot i que són puntuals, com pot ser l'Olla Núria o la retransmissió de la de Vall d'Avui, doncs són coses molt puntuals perquè entenc que una retransmissió doncs, costa molts diners. Però la veritat és que ha ajudat a que doncs, també la gent que no practica aquest esport doncs, s'hi enganxi. No? Conec familiars que no estan dintre de l'àmbit de les curses i quan han vist una retransmissió i veuen les imatges aèries d'una doncs, cursa i veure l'esforç dels corredors, doncs els enganxa també i també s'encorregeixen, no? De veure com es fa i a l'igual doncs, d'aquí doncs, anem enganxant a més gent doncs, d'aquest esport doncs, que vagi creixent. No?
Sí, perquè a més, com que estan tan ben muntades aquestes retransmissions, sí. Ja no és només l'esforç, sinó arribes a veure per on corren els corredors i són paisatges espectaculars, que al final també això t'atrau molt.
Sí. Això, com has comentat abans, fa uns anys era impensable. Però ara, mira, tenim aquesta gran sort, tenim la sort doncs, que aquests mitjans doncs, cada cop doncs, apostin més per les curses per muntanya i ojalà doncs, aquest esport creixi de tal manera doncs, que cada cop hi hagi més participació.
Una pregunta, tornant una mica enrere el que deies abans d'aquesta cursa o caminada que es feia de Núria a Caral, quin temps portava a fer això? Perquè ara es continua fent o no?
No, malauradament, aquesta caminada de resistència es va deixar de fer ara farà 5 anys. Això organitzava l'Associació de Muntanyencs Berguedans i es va arribar a fer durant 25 edicions. Clar, és el que t'he comentat abans. És una caminada, una cursa, doncs, al final, totes aquestes organitzacions sense ànim de lucre, doncs, al final han de tenir un bon relleu al darrere, si no acaben morint. I és el que va acabar passant amb aquesta, malauradament, amb aquesta caminada.
En quant temps es feia, de promig?
Temps de promig, em sembla que eren unes 18 hores, entre 18 i 19 hores. En donaven 24 per fer-la i el que la guanyava, doncs, en feia 11.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Albert, s'ha acabat el temps, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i sempre que vulguis, doncs, hi tornem.
Gràcies. Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres i molt agraït per la convidada.
Gràcies, Albert.
Vinga, bona
gràcies
nit.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bona nit. Adéu.
Les 9:56 minuts de la nit, últims 4 minuts del programa d'avui, que els dediquem a l'espai del temps. Ha estat un cap de setmana tranquil, pel que fa al temps, molt mogut en altres sentits, com he dit abans, les aurores boreals, moltes més coses que han passat, però que, pel que fa al temps, bastant, bastant tranquil. Sol la major part dels dos dies, només algunes nuvolades a les tardes, molt poca cosa, i 4 gotes que han caigut a les zones del Pirineu, com deien el Joan i la Teresa i el Josep, van veure llamps molt al nord de casa nostra, molt cap al Pirineu, i van ser pluges bastant, bastant petites, eh? Aquesta setmana no ens ha tocat la pluja a casa nostra. Temperatures gairebé estiu migdies, de màniga curta, i a la nit encara de fresca. Déu-n'hi-do, les frescades que fa la nit es nota. Si vas de nit passejant o fent el que vulguis, es nota bastant. I avui hem començat una nova setmana i ja aviso que serà molt més moguda que l'anterior. Serà una setmana ja típica del mes de maig. Molt moguda, meteorològicament parlant. Ens està arribant un front. Aquesta nit ens creuarà ja, està a punt d'arribar, i ja he vist les últimes imatges del radar que estan tancant cap a l'Aragó, per tant el tenim aquí a les portes ja de Catalunya. És un front atlàntic, acaba de travessar tota la península ibèrica, però atenció, perquè és un front actiu, no és un front d'aquests que passa sense pena ni glòria, és un front actiu, demà pot ploure bastantes hores al dia, jo crec que unes 7 o 8 hores pot ploure, i a Sant Feliu deixant de 15 a 20 litres. Atenció si us moveu, si aneu cap a Osona, la Selva, Ripollès, a aquesta zona hi pot haver ruixats importants de més de 40-50 litres, atenció a la que pugui caure en aquesta zona. Les temperatures baixaran. Al cap de setmana hem parlat de màximes de més de 25 graus, demà amb prou feines passant els 17-18. Per tant, demà, inestabilitat a la vista. Dimecres, ens llevarem amb 10-11 graus, fresqueta. A primera hora pot ploure una mica a Sant Feliu, atenció, poden caure 4 gotes, però més plourà el dimecres al matí és cap al litoral. El litoral central, Barcelona i zones pròximes, és on més plourà. A la tarda, creixement de nuvolades, el típic ruixat de tarda més de maig, també es pot produir molta inestabilitat, màximes normalment de 17-18 graus. I dijous, comença el matí amb 9 o 10 graus, anirà baixant la temperatura, farà fresqueta també aquesta setmana, núvols al matí,